Avui a l'Ofici de Viure, sensibilitat extrema, persones altament sensibles. No sóc especial, no tinc res que em faci millor o pitjor que qualsevol altre, però sí que tinc unes necessitats de les quals m'he de fer càrrec. Em distancio de la gent perquè no em fereixin. Necessito sentir-me molt segura per obrir-me i confiar. Aquesta és la reflexió d'una pas d'una persona altament sensible que la psicòloga Anna Romeu, que avui és a l'Ofici de Viure, inclou dins el seu llibre Soc sensible, aprendre a conviure amb l'alta sensibilitat, que ha publicat Rosa dels Vents. Estem parlant d'un tret de personalitat. No estem parlant de cap malaltia ni de cap trastorn. El tret de personalitat PAS, persona altament sensible. Una PAS té moltes maneres de ser i de fer, com tothom, però només les PAS arriben a captar, a notar, a percebre el que la resta de gent sovint ni tan sols imagina. Ho defineix així Elaine Aron, que va encunyar el nom d'aquesta condició de vida al seu llibre El don de la sensibilitat. Les PAS assimilen moltíssim, assimilen tots els matisos i subtileses que la resta no capten. Aquesta apreciació de les coses subtils els porta a ser més intuïtius. El resultat és que solen saber, sense més, sense adonar-se de com ho saben. Ens deia Meritxell García Roig en aquest mateix programa ja fa uns mesos parlant de les PAS. Si tenim en compte que les persones amb una sensibilitat més gran perceben més estímuls emocionals, és possible que això tingui una conseqüència directa en la consolidació d'una memòria més àmplia, ja que el component emocional és també més gran. Avui a l'Ofici de Viure en continuem parlant. Aprendre a conviure amb l'alta sensibilitat a partir de l'últim llibre de la psicòloga Anna Romeu.
L'Ofici de Viure. 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Hola, em dic Teresa Nandín, sóc la presidenta de l'Associació Catalana de Persones amb Alta Sensibilitat, ACPAS, i avui us explicaré què sabem sobre l'alta sensibilitat d'acord amb els avanços de la recerca acadèmica avui dia. En primer lloc, d'acord amb els investigadors Elaine Arthur Aron, que van descriure aquest concepte per primera vegada, en realitat es tractaria d'un conjunt de característiques o trets que es presenten combinats en una mateixa persona. Així, hi hauria un sistema nerviós que és més sobreestimulable, que capta més matisos al seu voltant. Tota aquesta informació es processa de manera més complexa a nivell cerebral i també hi ha una resposta emocional més intensa. D'altra banda, avui dia les diferents teories sobre l'alta sensibilitat han acabat confluint en un marc teòric únic que anomenem sensibilitat a l'entorn. I la sensibilitat a l'entorn ha demostrat que les PAS no només es veuen més afectades per les circumstàncies negatives, sinó, i molt important, que també s'afavoreixen més d'entorns positius que la mitjana de la població. I això és una cosa a tenir en compte en el cas dels infants PAS, molt important. S'ha evidenciat també que la sensibilitat és un continu. Totes les persones tenim cert grau de sensibilitat, encara que unes molt més que d'altres. També la neurociència ha afegit informació i ara ja sabem que estudis amb escàners cerebrals han comprovat que hi ha més activitat en algunes regions cerebrals de les PAS, com ara l'hipocamp, l'amígdala, la zona de les neurones miralls. I la genètica també ha demostrat que al voltant del 50% de la sensibilitat humana és en realitat condicionada genèticament. En definitiva, que ja comptem amb un marc teòric força sòlid, avalat per cents d'estudis acadèmics, i també que ens espera un futur apassionant per acabar de polir i confirmar empíricament diferents aspectes sobre aquest tema.
Thank you. Avui a l'Ofici de Viure, persones altament sensibles, amb Anna Romeu, psicòloga. Benvinguda, Anna, ben tornada, ben retrobada.
Hola,
gràcies
moltes
per
gràcies.
Ser nosaltres. Anna Romeu, psicòloga, amiga del programa. Bé, abans de res, Anna, què és el que et va portar a interessar-te com a psicòloga o com a persona, en aquest cas, cap a aquest tret de personalitat? Pas.
Doncs a diferència de la majoria de la feina que faig, en aquest cas va ser de l'àmbit personal a l'àmbit professional. Jo vaig començar a interessar-me o a conèixer a través del meu fill. Jo tinc dos fills i el segon, només néixer, ja el vaig veure especial, diferent, alguna cosa. Sabia que no hi havia un problema perquè funcionava perfectament i era un nen normal, però sí que sempre el veia especial, veia alguna cosa amb ell que em cridava l'atenció. I, bueno, la història és llargueta, però jo al principi pensava que tenia problemes auditius, perquè amb certs sorolls, recordo amb motos, o recordo l'aspiradora, no podia posar l'aspiradora a casa, es posava a plorar, i el vaig portar a l'otorrino, li van fer l'exploració, i van dir, no, està tot normal, i sent bé, no hi ha problemes mecànics, doncs alguna cosa hi ha perquè aquest nen l'espanten. I, en realitat, al cap d'uns mesos em va caure a les mans un article de... precisament de l'ACPAS, sobre els nens amb alta sensibilitat, i vaig descobrir el tret, que no el coneixia, professionalment no el coneixia, i vaig començar a interessar-me, el nen ja té 9 anys, cap a 10, o sigui que ja fa uns quants dies, però realment va ser a través d'això.
Clar, perquè tu la carrera de psicologia no vas estudiar
no.
El tret PAS, no. I és més, encara hi ha psicòlegs que no hi combreguen, que diuen bé, encara cal molta evidència científica al voltant d'aquest tret de personalitat i no el fan seu, i fins i tot critiquen a d'altres psicòlegs que el divulgueu.
Sí, ho conec. És cert, jo crec que és com totes les novetats, no? A la carrera jo no podia estudiar perquè quan jo estudiava encara no, la doctora Aaron encara no havia començat a estudiar, no? Llavors és impossible que la meva generació, per exemple, estudiessin aquest tret de la personalitat, però sí que estudiàvem trets de la personalitat. I després, a l'hora de treballar, és veritat que professionalment a mi m'ha ajudat moltíssim a conèixer aquest tret, perquè hi havia moltes persones que venien a la meva consulta que no complien totes les característiques per tenir un diagnòstic, però que sí que vèiem que alguna cosa passava, que ells patien, no?, per la seva manera de ser, però no complien un criteri diagnòstic i no responien a medicació, en els casos que venien fins i tot amb medicació receptada. I descobrir aquest tret a mi m'ha ajudat, per exemple, a donar-los una explicació i a normalitzar coses que els hi passava i a treure etiquetes. En realitat, el que fem explicant, i aquesta és la meva intenció, és treure etiquetes. Moltes vegades el que fem és posar un diagnòstic sobre algú que no és cert i l'estem condemnant per vida.
De fet, aquí puc parlar en primera persona. Bé, podria parlar en primera persona dient que jo també sóc PAS, però això no ve ara, no ve el cas. No, en primera persona, com a Ofici de Viure, sí que ens consta que hi ha hagut oients que quan han escoltat programes que ja des de fa anys hem dedicat a aquest tret de personalitat, s'hi han sentit identificats, identificades, i ens han dit literalment, em vaig treure un pes de sobre
sí. Quan
em vaig adonar que jo era PAS, perquè vaig començar a reconèixer moltes conductes meves del passat, de la infància, i quin alleujament, ens han dit.
Sí. De fet, és un procés que es dona, jo et diria, que en el 90% de les persones que quan descobreixen o senten a parlar del tret i s'hi senten identificats, si veuen, no? Primer hi ha una mica de sorpresa, i és veritat que hi ha persones que fins i tot ho rebutgen perquè em diuen, home, ja no vull un altre diagnòstic, ja no vull una altra etiqueta, ja no vull un altre nom, jo sóc jo. Els entén perfectament, són persones que ja tenen un recorregut moltes vegades i que han patit molt per això. Però passada la sorpresa inicial i fins i tot el rebuig, és veritat que hi ha un pas enrere, mires enrere i entens què t'ha passat. Tu mires des d'una nova òptica, i des d'una òptica de normalització, d'acceptació, de comprensió, i jo et diria que de compassió fins i tot cap a tu mateix. I això després et fa girar-te i mirar endavant. I jo sempre dic, abans de mirar endavant, mirem el present, no?, i mirem què hi ha a la teva vida i què pots, com et pots adaptar a la teva manera de ser, perquè al cap i a la fi el patiment moltes vegades ve per forçar-se a ser qui no ets o adaptar-te a coses que no cal, no?
com pot saber una persona que ens està escoltant? Ara recordarem els pilars que defineixen el tret d'alta sensibilitat, que són, vindria a ser, profunditat de processament, gran emocionabilitat i empatia, sensibilitat a les subtileses i a la informació sensorial i la sobreestimulació o saturació.
Sí, correcte. Però
com pot saber alguna persona que ens estigui escoltant si és persona altament sensible o no? Perquè circula un test que no sé fins a quin punt pot ser útil.
Sí, hi ha un parell de testos importants que jo conec. El primer és el de la doctora Elaine Aron, però és un test molt senzill, no està validat, és veritat que no té la validació, i per mi es queda una mica curt. Hi ha molt pocs ítems i falta una mica d'informació, no? I ella sempre ho ha dit, de fet, que el va escriure o el va dissenyar de manera orientativa i no s'ha esforçat mai tampoc per validar-lo, no, científicament. Hi ha un test que és el de PAS Espanya, que es pot fer online i que es pot fer gratuït, i de fet de seguida et diuen el resultat, que s'està intentant validar. De fet, animem a fer-lo perquè és una manera de recollir prou mostra com per validar-lo científicament, aquest test. I és un test molt més complet i molt més eficaç a l'hora de detectar si una persona és altament sensible.
Tu, de fet, en alguns moments del llibre vas recordant que, bé, sobre aquest aspecte encara falten més estudis.
Sí, eh? Sí, sí. De fet, és que fa molt poc que s'està estudiant, en tinc les crítiques d'alguns col·legues, perquè és veritat que hi ha poca informació. Hi ha molta evidència i qui ho és realment sap de què està parlant, i jo crec que qui no ho és no es pot imaginar de què estem parlant i li falta evidència.
Repassem les bases, aquests quatre pilars del tret d'alta sensibilitat. Profunditat de processament. Què vol dir això?
Vol dir que, si m'entens col·loquialment, busquem tres peus al gat. Són persones que donen moltes voltes a les coses, que tenen dificultats per acceptar certes converses d'ascensor més superficials, que sempre necessiten entendre, que sempre van un pas més enllà, que sempre es fan moltes preguntes, que sempre dubten. És un... A diferència del, per exemple, del que seria un funcionament més obsessiu, per una persona amb alta sensibilitat, donar voltes a les coses sempre és amb l'orientació de trobar una solució, d'entendre. I un cop ho entens, que sempre, gairebé sempre hi arribes, ja està, s'ha acabat. Amb el trastorn obsessiu, per exemple, les rumiacions són eternes. Aquesta seria, per exemple, una de les diferències.
Clar, i també hi pot haver persones que tinguin trastorn obsessió compulsiu i siguin pas.
Sí, sí, sí. I en aquest cas les rumiacions doncs, són molt excessives, sí.
Déu-n'hi-do. Gran emocionalitat i empatia.
Sí. Sí, el que deia la Teresa, que és encantadora, la Teresa, ella ho ha explicat molt bé, no? Hi ha una activació major a les zones de les neurones miralles, zones de sociabilitat del cervell, i això fa que ens arribin, que s'activin i que ens arribin més estímuls del que li està passant a l'altre, que puguem captar amb més facilitat el que li està passant a l'altre, i per tant, a l'hora de relacionar-se amb altres persones, doncs tens més empatia, ets més capaç de posar-se al seu lloc. I alhora també tens més consciència de les pròpies emocions.
Pel que fa a la sensibilitat a les subtileses i a la informació sensorial...
Sí, seria el mateix en quant als cinc sentits. A mi m'agrada molt que has parlat de la intuïció. Els sis sentits també ens passa. Tant a nivell sensorial com a nivell emocional hi ha una activació major perquè els neurotransmissors envien més informació també al cervell i, per tant, es rep més informació. No és res estrany. Si els neurotransmissors treballen més de pressa, ens envien més informació, tenim més informació per processar.
Clar, hi ha, per exemple, el típic àpat familiar, no? Suposo que a tu et devia passar també, o sigui, deus mirar retrospectivament de quan eres petita, o sigui, de com pot ser que amb un dinar de Nadal doncs tu tinguessis totes les antenes parades i copsessis potser l'estat d'ànim de no sé quin parent o de quin familiar que potser passava desapercebut per altres persones.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. És més fàcil.
És més fàcil. Sense voler ho detectes, ho veus. Sí.
Sí, sí, de seguida saps si algú, si alguna cosa no rutlla, si algú està més moix de l'habitual, no?
Sí.
I llavors, evidentment, hi ha la sobreestimulació o saturació.
És la conseqüència de tot això que hem estat parlant. El cervell humà és sempre el mateix i té la capacitat que té. I si el que fa és rebre molta més estimulació, doncs, evidentment, per definició, amb més facilitat arribarà a un nivell d'hiperactivació en el qual necessitarà parar i tornar a recuperar el funcionament normal.
Sí. Què recomanes que recomanes en el teu llibre i com a psicòloga, les persones que se sobreestimulen habitualment, potser en excés, que se senten desbordades fàcilment per les situacions i que diuen no sé com parar, no sé què fer.
Sí. Jo crec que hi ha un doble treball. Hi ha d'haver alguna feina preventiva, tu saps com ets, i t'has de mantenir en forma, no només físicament, sinó també emocionalment, no? I mantenir-se en forma emocionalment és intentar ja d'entrada evitar tot allò que tu saps que pots evitar i que et suposarà un sobreesforç, val? I també fer exercici mental, per mi el mindfulness és realment és una eina de les millors que tenim actualment per saber estar més centrat, més concentrat en el present, per evitar aquesta gran capacitat de reflexió i d'anar amunt i avall en la nostra memòria. Si tu estàs acostumat ja a fer servir aquest tipus d'eines a nivell preventiu i, a més, a identificar quines són les situacions potencialment de risc, val, per intentar evitar-les quan és possible o preparar-te per elles quan no són evitables, aquesta feina preventiva t'estalviarà segurament moltes vegades arribar a nivells d'hiperactivació importants. Però tard o d'hora arriben, sempre. Sempre ens trobem en aquella situació doncs, que no hem pogut evitar o que no hem vist a venir o que no hem pogut parar o les coses que ens passen a la vida que fan mal, no? I ens hiperactiven. També en positiu, eh? Hi ha moments que són moments doncs, molt importants en positiu. Ara mateix jo n'estic vivint un aquests dies, no? Amb el llibre. Tot això és molt emocionant per mi. Llavors, també m'hiperactiva d'alguna manera. No només ens hiperactiva les situacions negatives, sinó també les positives. Saber identificar quines són les senyals de que estàs arribant a un punt en què potser doncs, això et començarà a perjudicar i identificar-les i després parar-te en el sentit de doncs, agafar-te un temps per tu, separar-te una mica de tanta estimulació per poder agafar aire, per poder prendre el control una altra vegada i sentir que pots tornar a exposar-te.
Creus que arribarà el dia que una persona dirà tranquil·lament, escolta, ho sento molt, em vindria molt de gust venir a la teva festa, però sóc pas i en aquest moment no em convé anar a una festa així amb tanta gent, per exemple, amb tants estímuls.
Jo crec que no és que arribarà un dia, és que crec que ja està passant.
Ja està passant, va.
Potser no cal explicar perquè sóc pas, no? Però dient, mira, no, jo ho faig, jo quan no... Quan em ve molt de gust, però veig que no m'anirà bé, jo ho dic, i
tu
tant.
Tu prediques amb l'exemple.
I tant.
Anna Romeu, a l'Ofici de Viure, parlant de el llibre Soc sensible.
Meritxell García Roig. Ser sensible és ajupir-me a recollir unes fulles perquè el color vermell que tenen em produeix un somriure.
Escriu l'Anna Romeu a la pàgina 129. L'esforç principal de les persones amb alta sensibilitat és el de trobar el seu lloc en un món amb sensibilitat normal, encaixar de manera que no pateixi en excés, però que alhora pugui participar en tot allò que hi ha al seu voltant. El món sembla anar a la contra de la sensibilitat de les persones altament sensibles?
Aquí sí que et diria que cada dia una mica més. Sí, sí, sí. Nosaltres som una minoria, encara que hi hagi un percentatge molt alt de persones amb alta sensibilitat, no deixem de ser una minoria. Llavors, jo no crec que la majoria s'hagi d'adaptar totalment a la minoria, sinó que nosaltres hem de fer un esforç en tot allò que sigui possible per participar en el que ens vingui de gust i puguem participar. Per tant, penso que és just que nosaltres també ens reconeguem i puguem fer esforços per adaptar-nos. No crec que sempre s'hagi de justificar tot.
Les persones altament sensibles, escrius, són conegudes per ser autoexigents, molt perfeccionistes i maniàtiques fins i tot. Però això només és perquè es fixen en més coses que la resta. I ningú que veu una cosa mal feta, millorable o que incomoda, ho passa per alt. Tots necessitem posar-hi remei. L'autoexigència en una pas... Van al pack.
I és precisament això que acabes de llegir ara, no? És que realment si tu veus una cosa mal feta, moltes vegades molta gent passa per alt coses, però és que no les veu, no se n'adona. Llavors no hi ha de fer res, ja li està bé. Per nosaltres ha d'estar bé, rebé i amb el llacet també, si pot ser, no? Ha d'estar més que bé, perquè ens n'adonem, perquè ho veiem.
Després hi ha un altre capítol que és els homes pas. Dius que no és estrany que des de petits els homes amb alta sensibilitat es trobin en situacions socials que els obliguin a amagar-la i no se'ls permeti expressar-se o mostrar-se tan obertament com es fa amb les nenes.
Sí, sí. És una llàstima realment, però sí que és veritat que per tota la nostra evolució social i cultural, fins fa molt poquet, aquí potser diria que és on està canviant, no? Per bé, els homes comencen a poder expressar la seva sensibilitat. També és veritat que hi ha, això és una crítica personal, el tema de la sensibilitat, a part de que culturalment està molt feminitzat, està molt relacionat amb les dones, ara, per exemple, que estem començant tot el tema de l'alta sensibilitat i se'n parla, per què ho hem d'associar tant a flors? Si quan parlem, es fan estudis seriosos, parlem de diferents nivells d'alta sensibilitat i li posem noms de flors, que és molt poc masculí, perquè m'entenguis, no? Podríem fer-ho segurament diferent per treure tota aquesta connotació tan femenina que es dona a la sensibilitat, quan en realitat les estadístiques ens diuen que hi ha tants homes com dones amb alta sensibilitat i que tothom és sensible. Llavors, potser podríem fer-ho diferent. Hem de fer servir aquests noms si ara s'estan estandarditzant, però jo penso que tindríem l'oportunitat de fer-ho diferent i no ho hem fet.
També cal recordar que no totes les persones altament sensibles són tímides.
No, què va. És més pràctic ser introvertit, tímid i poc sociable si ets altament sensible, i per això són la majoria.
El 70%.
El 70% són introvertits, la majoria també són poc sociables, perquè és més pràctic, és un tema de supervivència, no? Si ets més introvertit, probablement t'exposaràs menys, si ets menys sociable, probablement tindràs menys contacte amb tantes persones, i per tant l'estimulació serà menor i la podràs portar millor. La minoria de la minoria ho tenim, aquí sí que m'incloc, perquè a més soc molt sociable i m'encanta estar amb gent, però és veritat que has d'identificar quan ja en tens prou.
Després de l'acceptació vindrà l'afecte, dius Anna, en el teu llibre, pel propi tret de personalitat, perquè entendre que tens alta sensibilitat és començar a estimar-te tal i com ets, sense veure't com un problema ni deixar que ningú més ho faci. Aquesta acceptació, com dèiem abans, pot ser també immediata. No cal, amb tot el respecte cap a la feina de l'Anna Romeu, però vull dir que no cal aquí mig any de consultes amb el psicòleg o la psicòloga.
En absolut. Per mi, quan estic a consulta i identifico que algú està patint per alguna cosa relacionada amb el seu tret de personalitat, la veritat és que explicar-li el tret i donar-li una mica d'informació em facilita tant la feina que probablement s'ha estalviat 10 visites.
Clar.
Després, no? I jo estic encantada de la vida. A mi m'agrada molt quan això passa.
Clar, jo i ara mateix, amb la publicació del llibre...
Sí, aquest és l'objectiu, també.
També, no?
Sí.
I també et deus trobar encara amb persones que t'ho diuen, ostres, acabo de descobrir que sóc pas, no?
Sí, i ara és molt curiós perquè després del llibre, doncs, fins i tot persones que no coneixes de res se t'acosten i t'ho diuen, i és molt gratificant perquè és com, va, anem a acceptar qui sóc i vaig a dir-ho, a més, vaig a exposar-ho. Sí.
I persones de la tercera edat que de cop descobreixin que han estat pas tota la vida, t'hi has trobat, en aquest cas?
Sí que m'hi he trobat. Persones que són grans i que no entenien coses, que les havien estat amagant i que comencen a interessar-se perquè això que els estàs explicant et sona una mica i entenen, i llavors comencen a entendre i a mirar enrere. Llavors aquest primer moment de mirar enrere, esclar, es fa més llarg perquè hi ha més història, però és molt emocionant. M'ha passat també a nivell personal, descobrir que el meu pare era pas i ho he descobert quan ell ja no hi era, pràcticament, no? I ha estat emocionant i entens moltes més coses.
Bé, ens parlaves abans del teu fill. Dius a la pàgina 166 d'aquest Soc sensible que estem presentant avui a l'Ofici de Viure, tots els estudis que valoren la relació entre el tret d'alta sensibilitat i l'afrontament personal arriben a la mateixa conclusió. Un nen amb alta sensibilitat que és ben acompanyat en l'etapa de creixement, que sent que el seu tret es respecta i es valora, es converteix en un adult segur de si mateix i amb moltes probabilitats de tenir èxit en tot allò que faci.
Sí. I a més, al contrari també s'ha demostrat. Un nen amb alta sensibilitat que creix en un entorn advers o traumàtic o que té problemes d'acceptació, quan arriba a l'edat adulta té molta més probabilitat de tenir problemes psicològics que no pas una persona que no tingui alta sensibilitat. En les mateixes circumstàncies, clar. Llavors, pot ser un factor protector si és ben acompanyat i és un factor de risc quan no és ben acompanyat. Per això és molt important detectar-ho des de petits.
Però, clar, els seus pares pot ser que no siguin pas.
Sí, perfectament, però poden entendre'l, poden respectar-lo. Com hem dit, quan nosaltres creixíem no existia, els nostres pares no coneixien això. No? El fet d'haver arribat adults i estar bé vol dir que d'alguna manera, intuïtivament, els nostres pares també respectaven. Si no entenien perquè no els hi passava, no sentien igual, com a mínim ho respectaven i ens valoraven per la manera de ser. La meva mare em deia xafardera. Però era perquè jo feia moltes preguntes. Però a part de riure i em deia xafardera, em contestava totes les preguntes.
Pot ser un tret hereditari?
De fet, estem estudiant-ho perquè amb molta probabilitat ho és. Es detecten, la mateixa família es detecten moltes persones amb alta sensibilitat. I hi ha famílies on gairebé no hi ha cap membre. Sí.
Dius que les persones amb alta sensibilitat tenen una funció important dins l'entorn laboral. I poden tenir una rellevància notable a l'hora de cuidar els equips, de motivar cap a millores en la qualitat de la feina, d'obrir pas a noves idees o de liderar equips de manera que el treball sigui cooperatiu. Això et dona per un proper llibre, eh? L'espasa en l'entorn laboral.
A l'entorn laboral, sí. I a més és dels àmbits menys estudiats, l'alta sensibilitat dins de l'entorn laboral. I penso que té, és veritat, té moltes possibilitats, perquè són les persones amb alta sensibilitat són líders naturals. No és un líder forçat, un líder que intenta imposar, sinó que és un líder que en diem natural, en el sentit que, com que capta tant dels seus companys, sap com potenciar, sap identificar quines són els valors de les altres persones i amb molta empatia és més capaç de fer que aquests valors surtin. I, a més, com que tendim a ser molt poc competitius, perquè la competició és massa estressant, és per això, no és que no ens agradi guanyar, és que la competició és bastant estressant, el que fem és fomentar la cooperació. Per tant, si t'hi fixes, són dues qualitats que en els equips que es donen s'ha demostrat que funcionen molt millor. Es treballa amb molt millor ambient i es treballa amb més, fins i tot amb més productivitat.
Clar, al mateix temps, a l'organització li podria ser útil saber també que aquella persona, per exemple, que està fent una determinada feina és pas, perquè potser, tal com dèiem abans, se sobreestimula amb molta facilitat. Potser aquesta sobreestimulació és incompatible amb aquella feina.
Sí, aquí hi ha un aspecte personal, on ha de decidir si la feina que fa li va bé a nivell personal i és veritat que per moltes persones el criteri de decidir si es queda o no es queda en una feina, doncs moltes vegades és el sou o són les perspectives de futur i de creixement, i per una persona amb alta sensibilitat moltes vegades els criteris és l'entorn, l'ambient, és que hi ha molt bon ambient, estic molt a gust aquí, em sento bé, i fins i tot el grau d'estrès o el nivell d'estrès que té aquella feina, que li anirà millor o pitjor. I això poden ser criteris de decidir fins i tot canviar la feina i deixar bones feines.
Clar, és que hi ha ambients, em ve al cap, evidentment, en l'ambient en què som, el periodístic, no? En què l'adrenalina pot ser el pa de cada dia. No?
Sí.
I clar, i així com hi ha periodistes als quals els agrada l'adrenalina, n'hi ha d'altres que de cop i volta es poden trobar amb una sobreestimulació, sí, que no vagi amb ells.
I a més és que no hi estic massa en aquest àmbit, però ja m'imagino que el fet de l'actualitat, que és tan ràpida,
sí,
que va canviant,
sí, exacte,
que et requereix estar sempre atent i sempre activat, m'imagino que per una persona, per un periodista amb alta sensibilitat, o té molt bona gestió d'aquesta activació i té molt clars els límits i treballa en un bon equip, potser treballant en un bon equip on la cooperació sigui el factor principal, segurament, si troba estratègies de compensació, ho pot fer perfectament.
El teu llibre, el subtítol és Aprendre a conviure amb l'alta sensibilitat. Ens pots donar alguna eina més, amb el benentès que ja les expliques també al llibre, no? Per aprendre a conviure amb aquest tret de personalitat?
Sí, n'hi ha moltes. Jo ara que em vingui al cap et diria interessa't per qui tu ets. O sigui, fes l'exercici de saber, de reconèixer, de saber qui ets, no només amb l'alta sensibilitat, sinó amb els altres trets de personalitat que tu tens i com es combinen, I llavors decideix què és el que et va bé i el que no et va bé a la teva vida actual. Per mi és molt important l'actualitat. Sí que està molt bé mirar enrere i comprendre i quedar-se tranquil amb el que has fet. Sí que està molt bé pensar en el futur i hem de fer plans i hem de saber, però estem aquí i avui, i això és el més important que tenim. Llavors, saber identificar què és el que et va bé i el que no et va bé, probablement el que et fa és donar-te molta força de cara a aquest futur que ens vindrà ara. Per tant, aprendre a estar presents i aprendre a identificar-nos a través dels nostres propis trets de personalitat i del nostre entorn és el que ens donarà força.
Hem començat parlant d'etiquetes i també voldria acabar parlant d'etiquetes, no? L'etiqueta PAS, tu abans ho esmentaves. Hi pot haver persones, però, que es recolzin en l'etiqueta o s'identifiquin tant amb aquesta etiqueta, sí, de persona altament sensible, sí, que quedin de braços,
sí, plegats. I no s'esforcin, sí. I també penso que entre les persones amb alta sensibilitat de vegades també es dona, hi ha una confusió entre sensibilitat, ser sensible i ser dèbil, ser sensible i ser mandrós fins i tot, no fer cap esforç. Mira, jo sóc psicòleg que he treballat amb trauma, amb addiccions, amb situacions molt fortes, no tinc res absolutament de dèbil, val? Però sóc sensible, sóc altament sensible, he après. Jo crec que tots podem millorar, tots podem aprendre, i no és excusa el fet de que alguna cosa t'afecti per no saber-la afrontar.
Un últim apunt, pàgina 57. Les persones amb alta sensibilitat tenen menys prejudicis culturals a l'hora d'interaccionar o dur a terme una tasca concreta, comparant-les amb les persones amb sensibilitat normal, que es deixen portar més per les idees prefixades i els estereotips culturals interioritzats.
Sí, és un estudi superinteressant. Això està basat en un estudi que vaig trobar, que estudiava això, no? Com les persones amb alta sensibilitat comparades amb les persones amb sensibilitat més estandarditzada reaccionaven davant de diferents trets culturals. I probablement, aquesta és la hipòtesi que explicava l'article i per mi doncs, té tot el sentit, probablement com que són persones que tenim molta més empatia, i això sí que és universal en totes les altres persones, tant ens fa el color de la persona que tinguem davant o la seva raça o la seva religió, empatitzem amb la persona, som més capaces de posar-nos a l'altre cantó i també tenim més capacitat de reflexió, amb la qual tot ho posem en qüestionament i en dubte, fins i tot les pròpies creences i prejudicis, és més fàcil per a les persones amb alta sensibilitat que puguin interaccionar amb persones amb altres cultures, altres races. Posem-les d'ambaixadores.
T'imagines?
Seria molt millor.
L'Anna Romeu presentant aquest Soc sensible, aprendre a conviure amb l'alta sensibilitat, que ha publicat Rosa dels Vents. Aprofito també per dir que, esclar, com que el tret es va donant a conèixer cada cop més, doncs acaba de sortir publicat també Els dies que em vaig escoltar, de la Berta Gaia i l'Albert Sala, que explica la història d'en Ramon, una persona PAS que no sap que ho és i que a partir d'un fet traumàtic fa una pausa a la seva vida i aprèn a autoconèixer-se. El llibre es diu Els dies que em vaig escoltar. I avui, damunt la taula, hem tingut aquest Soc sensible. Anna Romeu, gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure. Fins una altra.
Moltes gràcies a tu.
Als oients i a les oients, moltes gràcies. En nom de la Núria Ventura, la producció, de la Blanca Busquets, el guió, i d'en Josep Maria Campillo, la realització tècnica. Una abraçada.